Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui us parlarem del per què cal reduir el consum i com ho podem fer.
Ens preguntarem per què cal aquesta reducció del consum i quin consum hem de reduir. El de l'aigua, l'electricitat, el combustible, la roba, la carn, etc. Les conseqüències del canvi climàtic porten a aquests episodis de sequera que estem vivint. Per altra part, constantment ens parlen de l'esgotament dels combustibles fòssils i, com a conseqüència, l'encariment de la gasolina, gasoil i gas. També rebem el missatge que per poder aturar el canvi climàtic cal generar electricitat amb energies renovables, per tal de no contaminar tant. Cal tenir present que tenim el planeta i sobretot els oceans plens de plàstics i escombraries per l'excés de deixalles que generem. Davant d'aquest panorama cal que escoltem els científics, cosa que no fan els governs, perquè hi ha massa interessos en lloc i com a ciutadans procurem fer el que està a la nostra abast per contribuir a frenar això que pot arribar a ser inevitable.
Parlarem d'aquest tema amb Jordi Soler, doctor en Ciències Físiques, professor agregat a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Ciències de la Terra, al Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà. Les seves línies de recerca són l'estudi del clima, l'oceanografia, la interacció entre ecosistemes i variables físiques. A més, estudia també la transició energètica, energies renovables i és membre dels grups d'expertes i experts d'emergència climàtica de Barcelona. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ja fa molts anys que científics i grups ecologistes han estat dient quines serien les conseqüències del canvi climàtic. I, de fet, no se n'ha fet gaire cas. Fins ara que sembla que es belluga una mica i que s'estan posant les piles, però a què creus que és degut aquest canvi d'actitud?
Bé, aquest canvi d'actitud, en primer lloc, jo crec que és degut a dos factors principalment, que no, o sigui, tots dos són igual d'importants. El primer és que cada cop més es veuen els efectes de la crisi climàtica, són més palesos, no?, els efectes de la crisi climàtica, amb onades de calor, amb tempestes, amb sequeres, etcètera, etcètera. I això, clar, en el primer món, també. Perquè això en el tercer món, en el sud global, ja això fa molts anys que pateixen conseqüències de climes, de vents extrems en el clima, degut al canvi climàtic. Això és la primera raó, no? És a dir, cada cop som més conscients que el temps, tal com el recordàvem, doncs ja no és el mateix, no? I a més està canviant de manera cada vegada més ràpida, no? Uh-huh. Això per un costat. I per l'altre costat, el fet de que tenim una qüestió que és accessòria amb això, però que també els recursos fòssils sobre els quals se basa aquesta societat, doncs cada cop tenim més problema per diguem-ne, extreure'ls i són més cars, etcètera, etcètera. I això fa que incentivi també el canvi cap a una societat que no utilitzi aquests recursos fòssils. Uh-huh. Llavors, diguem-ne que se fa de la necessitat virtut i es diu, mira, ja que hi ha el canvi climàtic, si a més, que això no es diu tant, hi ha escassedat o, diguem-ne, no hi ha possibilitat de créixer en l'explotació dels recursos fòssils, doncs fem la transició cap a energies renovables que de pas uh-huh. solucionarem el problema de les emissions de CO2, no? Uh-huh.
I està clar que han de fer canvis en molts aspectes. Tu quins canvis destacaries com més prioritaris, més importants?
A veure, els canvis més importants són, o sigui, han d'anar, diguem-ne, hi ha una sèrie de canvis immediats, però el canvi més important és canviar la nostra estructura socioeconòmica, fins i tot patrons culturals. Yeah. És a dir, i això també ho diuen els informes de Nacions Unides, els del panell internacional pel canvi climàtic, estan dient que realment hi ha d'haver un canvi d'economia, un canvi socioeconòmic, cap a una societat que no requereixi el creixement indefinit. I llavors, que en diuen postcreixement, una societat postcreixement, o cap a una societat que també en diuen d'economia decreixentista, etc. És a dir, el model econòmic ha de canviar. I amb això vol dir canviar el paradigma mental i canviar tots els hàbits que tenim enfocats a un sobreconsum, a consumir més, gastar més, malbaratar més, etc, etc. Llavors, bàsicament, els canvis, tenint en compte aquesta línia general, han d'anar en aquesta direcció. Tot el que siguin polítiques d'estalvi i eficiència, tot el que siguin polítiques de no incentivació d'un consum exagerat, d'anar a suavitzar la necessitat de consumir, d'eliminar l'obsolescència programada, de fer més durades els productes, de no moure'ns tant, de consum de proximitat, etc, etc, etc.
Canviar tot el model productiu.
Però... Ah, exacte. Sí, sí. És que, a veure, és un model productiu que, si ho mirem des d'altres punts de vista, no només del punt de vista climàtic, és un model que no funciona.
Yeah.
Perquè un model, per exemple, una dada, de tots els aliments que es produeixen en el món, se'n llença una tercera part, se'n fa malbé una tercera part.
Déu-n'hi-do.
I hi ha gent que passa gana al món. Ah. Llavors, aquest model no funciona. Si resulta que llancem una tercera part dels aliments, però hi ha gent que encara passa gana, alguna cosa no està funcionant. No? Mm-hmm. Per posar un dels tants exemples pels quals el model aquest no funciona, que a més, també, diguem-ne, el model, per exemple, agrícola que tenim, és agricultura industrial, que al final acaba és basada en els combustibles fòssils i que acaba degradant també el mateix medi ambient. No? Llavors... Per això, és un model que ha funcionat a curt termini, però ara ens hem de plantejar de fer les coses millor.
Ja, ja, però, per exemple, el tema aquest dels aliments fa molts anys que s'està així, que no és d'ara que hi ha gent que passa fam i que s'està llançant molt menjar. I
exacte.
Com és que fins ara no, en cap moment s'hi ha posat cap mesura per parar tot això?
Perquè no? Tenim una tendència i, a més, hi ha una... com hi ha com una, per dir-ho així, una creença, perquè no és més que una creença, que a mesura que tothom sigui més ric, hi haurà menys pobres, i per tant, diguem-ne que els pobres no seran tan pobres, i al final hi haurà pobres, però seran, diguem-ne, que no es moriran de gana. No? Aquest és el model, no? El model que seguim, o la imatge que tenim. És a dir, tothom hem de créixer, tothom cada cop hem de tenir més, perquè al final els que tenen menys dintre aquesta piràmide, que són molta gent, doncs al final tampoc no tindran tan poc. Podran tenir el necessari per poder viure. Això és fals. Això no ha funcionat.
I
a més, això funcionaria si tinguéssim un món infinit. És a dir, que cada cop poguéssim tenir més, i no s'acabés mai els recursos. Però ja veiem que això no és possible, perquè ja sabem que cada any... esgotem els recursos de la Terra, diguem-ne, vivim d'hipoteca o de crèdit cada cop més aviat, no? És a dir, explotem els recursos naturals i cada cop un mes abans s'esgoten aquests recursos, això que diem, que passem al límit, no? Llavors, cada any abans era a finals d'any, ara ja és a meitats d'any i cada cop va la cosa amb un temps més curt. Per tant... aquest model ha funcionat per uns quants, els que vivim als països rics, que són els que, diguem-ne, tenim el pes de les decisions a nivell mundial. Però, clar, és que ara fins i tot ja comença a no funcionar per nosaltres.
Sí, perquè en els últims anys, des de l'última crisi del 2008, han anat augmentant també la gent pobre al primer món, no? Però que tinc entès, els únics que s'han inflat són els que ja estaven inflats, per dir alguna
cosa. Sí. Ja. Això hi ha anàlisis que diuen que dintre d'aquest sistema el que passa és que les crisis afavoreixen sempre els que tenen més, diguem-ne, de la mitjana alta, no la classe mitjana. La classe mitjana s'empobreix, llavors hi ha més pobres amb una pobresa molt, molt gran, fins i tot el primer món, la classe mitjana s'aprima i, en canvi, les classes que tenen molt de poder i molts diners, doncs cada cop tenen més, no? Llavors, per això és com funciona el model que tenim ara. Llavors, la qüestió no és, és dir, bueno, aquest model funciona per uns pocs i fins i tot per aquest pocs tampoc no funciona, perquè també ens hem de plantejar si la gent que té molts diners és feliç i té un nivell de vida acceptable, no? Tot i que malbarati moltíssims recursos. Per tant, ens hem de plantejar un canvi de paradigma i és cap aquí, cap on anem. Llavors, depèn de com ho fem i com lo ràpid que ho fem, doncs tindrà més impacte o menys. I això és el que ens hem de plantejar. És a dir, canviarem. No? Perquè no podem anar contra natura. No podem anar... qualsevol que li plantegem, això a un nen li pots explicar, és possible créixer indefinidament en un lloc finit? Et dirà que evidentment no. Doncs això és el que pretenem. El sistema, diguem, l'economia actual, els que aconsellen els economistes actuals que aconsellen els governs, diuen això, s'ha de créixer, s'ha de créixer, s'ha de créixer, el PIB ha de créixer, el PIB ha de créixer. Dius, bueno, ara arribarà un moment en què ja no podrem créixer, no?
Yeah. Sí, sí. I creus que ara, doncs, que s'està promocionant molt els cotxes elèctrics o les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, això pot ser una solució factible?
Dintre del model actual, aquest model de creixement, etc., no.
Yeah.
No, perquè, a veure, els cotxes elèctrics necessiten bateries. El liti de les bateries és finit. Val? Hi ha càlculs fets per l'Agència Internacional de l'Energia Renovable, per exemple, que si haguessin de substituir tot el parc mòbil actual mundial en lloc de cotxes tèrmics, és a dir, que van amb benzina i en dièsel, en cotxes amb bateries, arribaríem a tenir, no sé si els últims càlculs que vaig sentir eren de l'ordre d'un 80% de les reserves provades de liti en tot el món. Clar, això no té en compte que a més necessitem bateries pels ordinadors, per aparells electrodomèstics de diferent tipus, per telèfons mòbils, i a més bateries extra, perquè clar, els cotxes s'han de canviar. Si tu estàs amb un 80, 85, 90% de totes les reserves de liti, com tens de bateria de substitució? Per tant, això és una de les coses. Val? És a dir, llavors, ara, si el que fem, i nosaltres hem fet anàlisis en el projecte MEDEA, és un projecte europeu de transició renovable que vam analitzar la transició renovable a Europa, doncs aquí, si fem això canviant modes de transport, relocalitzant les necessitats de transport, relocalitzant l'economia, és a dir, disminuir la necessitat de desplaçar-se, tant de mercaderies com de persones, no tenim una necessitat tan gran, no calen tants cotxes, i per tant podem fer una transició. Però al mateix temps això necessita inversions, i nosaltres vam calcular que es necessitaria una inversió del 3% del PIB europeu durant 25 anys per fer això.
O sigui que amb aquests fons, per exemple, de Next Generation, que s'han aprovat ara fa un temps, no seria prou, segons els vostres càlculs.
No, perquè pensem que els fons Next Generation estan enfocats precisament a això, a anar cap a energies renovables, mitjans de vida sostenibles, però si, diguem-ne, són estimacions conservadores. Val?
Yeah.
Fins i tot aquests, això també ho vam mirar fa un temps, el percentatge del PIB que representa aquests fons, tot el que diuen el Green Deal europeu, el Pacte Verd europeu, no arriba al que diu Nacions Unides que s'hauria d'invertir per això. I el que diu Nacions Unides ja és conservador. Val? Nacions Unides diu que s'ha d'invertir de l'ordre d'un 2,5%, més d'un 2,5% del PIB mundial. Els diners que mobilitza la Unió Europea amb els fons Next Generation i el Pacte Verd europeu no arriben a aquest percentatge. Es queda en curs. Llavors, és una aposta, és interessant que s'hagi apostat per això. Cal veure també com s'implementa, perquè aquests fons Next Generation, després els estats els diguem, són els encarregats de posar-los en marxa, no? I llavors cal veure també què es fa amb això.
Yeah.
Es fa, diguem, a qui se li dona. Si se li dona a grans companyies fòssils perquè inverteixin en el negoci renovable de grans centrals fòssils, grans parcs eòlics i fotovoltaics, o se distribueix a la gent perquè hi hagi ajuts per posar fotovoltaiques a les teulades, per diguem-ne, que hi hagin petits productors. Això també s'ha de veure, a veure com se fa.
I ara que es parla molt de la reducció del consum, com s'hauria de fer aquesta reducció? Quin consum s'hauria de reduir? No? Què seria prioritari?
Pregunta.
Recursos, energia?
No, bàsicament energia. Però el problema és que per reduir consum energètic, és a dir, l'energia, nosaltres quan pensem en energia pensem en la llum de casa o la calefacció. Però l'energia també mou els cotxes.
Clar.
Llavors, quan parlem d'energia, s'ha de parlar... O sigui, és a dir, aquesta reducció de consum vol una estratègia a mitjà i llarg termini i una planificació de què has de fer, perquè s'hauran de fer canvis estructurals, val? Que han de ser dirigits i han de ser coordinats i han d'alguna manera ajudar a qui es vegi a curt termini perjudicat per això. Per exemple, si es diu, mira, és que s'ha de disminuir el trànsit de mercaderies, això afecta els transportistes. Val? Llavors, s'ha de veure una manera de que aquesta gent puguin guanyar-se la vida, val? No tingui un impacte i dir, no, mira, jo redueixo els transportistes tal i ja s'ha de reduir el transport un tant per cent i aquí acabo. No, s'ha de fer d'una manera que, diguem-ne, tenint en compte els impactes i gestionant aquests impactes d'alguna manera. Per tant, s'ha de fer una planificació intersectorial. El problema és prou seriós com perquè s'abordi des d'aquest punt de vista, perquè si no es fa d'aquesta manera, el problema el tindrem igual.
Clar.
I llavors posarem pedaços i sabem que els pedaços acaben no funcionant perquè arregles d'un costat i se te desarreglen tres coses de l'altre.
Però no hi ha el perill de que la voluntat política no sigui, diguem-ne, prou, o que igual ara mateix sí que és prou, però a la que hi hagi eleccions i canvi el govern, lo tenen tot per terra. Llavors,
sí, això és un perill que existeix i que segurament
hauria d'haver com un consens molt gran entre tots els partits i inclús a nivell de la societat d'estar disposats també al canvi aquest, perquè ara mateix no ho veig molt complexa, no? Perquè volem tot sa, tot net, tot sostenible, però que no em toquin el cotxe, que no em toquin el viatge a no sé on, que no em toquin, bueno, que no em toquin el meu estil de vida, que... I crec que, clar, tot
no
pot ser, no?
No pot ser. És a dir, hem de ser conscients de que haurem de fer un canvi d'estil de vida.
Clar.
Però la qüestió, la pregunta, o sigui, la qüestió no és aquesta, perquè el canvi d'estil de vida el tindrem sí o sí. La qüestió és si el fem d'alguna manera dirigit i controlat,
yeah,
o si el fem perquè ens ve donat i llavors és de la pitjor manera possible.
Clar.
Yeah. I és aquesta la qüestió. O sigui, el canvi d'estil de vida el farem perquè ja l'hem fet des de la crisi del 2009. La crisi del 2009, a banda que fos una crisi financera, també va ser de recurs energètic. Val? Se va arribar al pic de producció del petroli cru.
Mm.
Jo vivia llavors als Estats Units i allà el preu del litre, del galon allà del galó de benzina estava més alt, no havia estat mai tan alt. Val? Llavors, i això va tenir un efecte fins i tot amb la gent, treballar, anaven a comprar, etc, perquè allà tot es fa en cotxe. Llavors, aquests canvis els veurem, i els veurem en aquesta dècada. Els veurem perquè els polítics s'hi posen d'acord i fan en fer un canvi, independentment del que mani, o el veurem perquè ens vindrà donat per qüestions, diguem-ne, logístiques i de limitació de recursos.
Mm.
Ja ho estem veient. Ara hi ha una crisi energètica que diuen que ve de la guerra d'Ucraïna, en part ve per aquí, però també ve per un problema estructural de que els països productors de gas tampoc no poden pujar moltíssim la producció.
No. És que volen que duri, això... clar. No.
Sí.
Necessiten que duri el recurs perquè
sí,
és el seu gran negoci.
I creus que encara hi som a temps de revertir tot aquest canvi?
Hem
fet tard?
A veure, hem fet tard en moltes coses. Hem fet tard perquè això hauríem d'haver-ho estat planificant des de fa 40 anys, quan ja això se'n parlava del canvi climàtic, se parlava de l'escassedat de recursos. Passa que ara ens està arribant tot al mateix temps. És a dir, ara tenim un problema de recursos energètics, una crisi energètica que no s'acabarà encara que s'acabi la guerra d'Ucraïna. No s'acabarà, perquè és un problema estructural. I a més tenim el problema del clima, que cada cop va més de pressa i està anant més de pressa del que s'havia pensat i que deien les projeccions dels models climàtics. No? Llavors, la cosa és aquesta, que de l'últim informe de Nacions Unides, del panell de Nacions Unides, que és el consens científic, diguem-ne, que recull els informes del que en diuen el panell internacional pel canvi climàtic, doncs el que ens diuen allà és que aquesta dècada és la dècada clau. Si no fem els canvis en aquesta dècada, anem cap al desastre.
Yeah.
Però el desastre vol dir que moriran milions de persones. Eh? O sigui, estem parlant d'aquestes qüestions. No estem parlant de que farà més calor i no pondré menjar no sé què. No. Estem parlant de crisi de fam, estem parlant d'inundacions i estem parlant que això ens afecta a tot el món. No només a Àfrica o les illes del Pacífic que s'inundaran i deixaran d'existir, no. Això ens afectarà aquí, això vol dir més aiguats, vol dir estius com el que hem, pitjors del que hem passat aquest any, vol dir pedregades, vol dir temporals. Vull dir, a veure, no és per posar la por al cos a la gent, però sí, s'ha de posar, perquè
el
que està passant és greu.
Clar, clar.
Sí, sí, sí.
No, no, el que passa que a vegades sembla que fem com l'estrus, no? De dir, ho saps, però com si no passés res, perquè mira, mentre anem passant, doncs ja està bé, però no, no hi ha aquesta visió de dir, bueno, cap a on anem, no? Aquest
sí.
és el problema.
Però bueno, això és la primera fase, o sigui, tothom quan ens donen una notícia que no ens agrada i que ens afecta molt de prop, el primer que fem és negar-ho, no?
Sí,
però després
sí.
quan l'evidència apreta, intentes llavors negociar i fer, bueno, a veure, sí, sí, però a veure, i si faig això i si faig això altre, no? Llavors hi ha molta gent que està en la primera fase, que ho nega i diu, jo aquí dia passa any empeny, i després hi ha més gent que està, també hi ha gent que està en aquesta altra segona fase. Bueno, sí, però podríem fer coses, podríem fer algun maquillatge... No, no, els canvis han de ser estructurals. Val? És com, a vegades jo poso sempre la comparació, no? Si tu tens un càncer de pulmó per fumar i el metge et diu, escolti, vostè, si no deixa de fumar es mora, primer ho negues. Després dius, bueno, sí. i si fumo només 10 cigarretes al dia, potser no, no. que ha de deixar de fumar. Doncs nosaltres ens passa el mateix amb els combustibles fòssils i el sobreconsum, aquesta economia de consum. Som addictes a consumir. I el que ens donen facilitat per consumir el combustible fòssil, tots el carbó, gas natural, petroli. I hem de ser conscients d'aquesta malaltia que tenim i deixar de fumar en el sentit de deixar de consumir com ho estem fent. No vol dir que no consumim. Vol dir que hem de consumir d'una altra manera i el que hem de fer és... diguem-ne, satisfer les nostres necessitats bàsiques.
Ara.
Però no, no sé, fer el que ens passi pel barret, com si poguéssim, com si tot fos gratis, no?
Yeah.
Llavors, aquest és el problema, no? Que ens hem acostumat una mica en el primer món amb això. Llavors, això és el que una mica s'ha de canviar. De fet, si ho fem, si ho féssim, si ens poséssim tots, se pot arribar, i en anàlisis que ho diuen, que es pot arribar a tenir un nivell de vida, fins i tot a nivell social i a nivell de satisfacció personal, millor que el que tenim ara, tot i que tinguéssim menys recursos a l'abast.
Sí.
Molt bé, Jordi, tant... No, no, perdona, que t'he tallat.
No, dic que, per tant, la qüestió és que no vol dir que reduir el consum... i anar cap a un decreixement organitzat i planificat i cap a una economia diferent, postcreixement, postcapitalista, vulgui dir tornar a l'edat de pedra, com alguns a vegades diuen, ni molt menys, vol dir precisament construir un sistema més just, que precisament no es mori de gana gent i llancem el menjar, i que tots estem més satisfets, perquè al final la nostra societat actual, a veure, molta satisfacció tampoc no hi ha.
No, no.
Hi ha molt d'estrès, hi ha molt de neguit, i tenim de tot, però de tot el bàsic, no? Però tot i amb així, no som gent que estiguem molt satisfet en general, eh? Hi ha gent que sí. Per tant, això vol dir que és que tampoc no hi perdrem tant, amb aquest canvi, no hi perdrem tant i guanyarem molt.
I tant.
Sí, això.
Jo em penso que, vull dir, vaja, n'estic molt convençuda... Bé, se'ns ha exhaurit el temps, Jordi. Aquí podríem estar parlant moltes hores perquè és un tema que és...
Dona.
I tant, dona molt de sí. Però tenim el temps que tenim. Et volem donar les gràcies per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació sobre els canvis que hem de plantejar-nos i que, com dius tu, ens vindran donats també.
Sí.
I esperem, doncs, això, no? que entre tots anem posant el nostre gra de sorra per anar fent aquests canvis. Moltes
Molt
gràcies.
Sí,
moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres per convidar-me i per la xerrada que hem tingut i permetre'm, doncs, això, doncs, explicar aquests temes tan importants.
Sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Jordi?
Bon dia, adéu.
Jordi?
Sí.
Ara que ja ha tallat el micro.
(Ríe)
la interacció entre ecosistemes i variables físiques. A més, estudia també la transició energètica, energies renovables i els membres és membre dels grups d'expertes i experts d'emergència climàtica de Barcelona. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on el Manel Sales us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.